Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'expríncep Andreu està en llibertat després que la policia britànica l'ha detingut aquest dijous i l'ha mantingut en custòdia durant més de 11 hores en una comissaria de Norfolk a l'est d'Anglaterra. A l'exduc de York, germà petit del rei Carles III, l'investiguen arran del cas Epstein. El consideren sospitós d'un delicte de mala conducta en l'exercici de càrrec públic entre els anys 2001 i 2011, com va ser representant especial del comerç del Regne Unit. Ell mateix va renunciar a aquest càrrec per la repercussió que va tenir la seva relació amb Epstein després que el magnat financer fos condemnat per tràfic sexual. La investigació en curs de la policia britànica, però, aparentment no té a veure amb les suposades relacions amb una menor que hauria tingut Andreu, sinó amb l'entrega de documents sensibles del govern britànic a Epstein. L'expríncep ha negat sempre aquestes acusacions. El rei Carles III ha emès un comunicat poc després de la detenció del seu germà dient que està molt preocupat, però que la llei ha de seguir el seu curs. Més notícies, Oriol Pujadó.
El govern ha tancat un acord de pressupostos amb els comuns. El president Illa i Jéssica Albiach han firmat el document després de desencallar un pacte per limitar la compra especulativa d'habitatge, una mesura que Albiach qualifica d'històrica.
És un dia històric perquè Catalunya es converteix en la primera comunitat de l'Estat en prohibir la compra especulativa d'habitatge.
Amb els vots dels comuns garantits, el govern centra ara tots els esforços a convèncer Esquerra Republicana. Els republicans, de moment, negocien amb la Moncloa un consorci d'inversions per fiscalitzar les inversions de l'Estat.
Els metges catalans tornaran a sortir al carrer aquest divendres després d'haver fet vaga dilluns. Convocats per metges de Catalunya, els facultatius protesten perquè volen un estatut mèdic propi al marge de la resta de col·lectius sanitaris i la fi de les guàrdies de 24 hores. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat, ha denunciat al Catalunya Nit que després de 8 jornades de vaga des de l'octubre, la consellera encara no els ha rebut.
La consellera encara no s'ha dignat a seure amb nosaltres i poder negociar aquestes necessitats que té la professió mèdica amb plantilles absolutament trinxades, amb gent que està absolutament desesperada.
El president dels Estats Units, Donald Trump, dona un ultimàtum de 10 dies a l'Iran per tancar un acord sobre el seu programa nuclear i avisa les autoritats de Teheran que, si no pacten amb ells, se'n penediran.
Ara és l'hora perquè l'Iran se'ns adhereixi en un camí per acabar el que estem fent. Si s'hi afegeix serà fantàstic i si no ho fan també, però el camí serà molt diferent. Han de tancar un acord, si no passaran coses dolentes.
L'Iran assegura que les paraules de Trump mostren un risc real d'atac militar. Diuen que no busquen cap guerra, però que si són atacats respondran contra les forces hostils a la regió. Segons el diari The Wall Street Journal, el president nord-americà avalua la possibilitat de fer un atac limitat contra l'Iran per forçar les negociacions.
A Catalunya es manté activada l'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades que poden afectar les comarques del sud de Catalunya, el Pirineu i el Prepirineu. Tot i que l'episodi ha començat a donar una mica de treva, Protecció Civil demana mantenir la prudència fins aquest divendres al migdia. Accent Obert, una entitat sorgida de l'antiga Fundació .cat, sotmetrà els sistemes d'intel·ligència artificial als exàmens oficials de català per certificar si dominen adequadament l'idioma. Ho ha anunciat aquest dijous després de presentar l'informe un informe sobre aquesta qüestió.
El diagnòstic d'Accent Obert sobre la llengua catalana en internet conclou que la seva salut digital és prou bona. L'evolució de la tecnologia, però, demana no baixar la guàrdia i per això volen valorar el nivell lingüístic de les diferents IAs amb els mateixos exàmens que han de superar la ciutadania, des de l'ESO fins a les proves de selectivitat o al nivell C de català. Sentim Genís Roca, president d'Accent Obert.
Nosaltres hem de poder objectivar si el català de Gemini és millor o pitjor que el de ChatGPT i si progressa adequadament o empitjora. Senzillament som una cultura sèria. El que fem és posar sota control el tractament que fan de la nostra llengua i cultura en els entorns digitals.
Accent Obert alerta de l'impacte dels models d'IA que aparentment parlen català, però amb una llengua de poca qualitat perquè en realitat fan traduccions automàtiques.
I I als esports, l'esquiador de Banyoles de 31 anys, Oriol Cardona, fa història i s'ha penjat l'or de l'esprint de muntanya als Jocs d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo. Cardona és el primer esquiador que ho aconsegueix en aquesta modalitat, que s'ha estrenat en uns Jocs a Bormio. El berguedà Ot Ferrer, que ha estat cinquè en categoria femenina, Maria Costa de Santpedor, no ha superat la semifinal en acabar sisena.
En bàsquet ha començat la Copa ACB. L'equip anfitrió ha eliminat el Joventut de Badalona, 95-84. El segon enfrontament de quarts, Madrid 100, Unicaja 70. Aquest divendres es disputen els altres dos partits de quarts, Tenerife-Bascònia a les 6 de la tarda i Barça-Múrcia a les 9. Xavi Pasqual, s'han dut els lesionats Panter, Satoranski i Vesely, que no estan descartats.
En futbol, els blaugranes Pedri i Rashford han fet part de l'entrenament amb el grup. En clau electoral, Víctor Font ha presentat el seu projecte de nou Palau Blaugrana amb un aforament de 15.000 espectadors i que costaria 380 milions d'euros.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Aquesta gent que veu castellanismes per tot arreu...
Sí, frenem una mica.
Sí, què heu dinat avui? Tu no ho dius, això?
I sí, clar.
Doncs ja està, no parlem més.
Si ho diu en Peyo, és correcte.
No, que hi ha molta gent que em critica, també, que es veu que parlo tan malament.
Ah, sí?
Sí. Perquè dic casta, a vegades.
Jo també, i des de luego.
Sí. Noi, què vols fer-hi, tu?
I, sin embargo,
també...
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyo i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
El dia que just ara acaba em deixa algunes imatges per recordar. D'entrada, la conversa que just avui, enmig de la ventada, he gravat al mig del carrer a la Vila Olímpica de Barcelona i que ens ha fet començar 3 vegades, haver de canviar d'ubicació 3 vegades més i acabar abans del previst perquè ens volaven els papers, els cabells i les ganes de xerrar fins i tot. Tot i així, l'hem salvada i l'escoltareu dimecres de la setmana que ve, una conversa per parlar d'una Barcelona impossible on els turistes, diu el convidat, ens han pres alguns indrets de la ciutat. Precisament, de tornada cap a la feina, he agafat l'autobús, que he hagut de compartir amb desenes i desenes d'aquests turistes, que no sabien ni com havien de pagar per entrar, i que per sort han baixat pràcticament tots al capdamunt de la Rambla, entre obres, carteristes i maletes amunt i avall. He volgut aïllar-me del soroll durant el trajecte. He mirat per la finestra com la gent passejava pel costat del mar una tarda de dijous. Fins i tot hi havia persones a la sorra assegudes en rotllana, criatures menjant els entrepans en sortir de l'escola, patinadors, parelles grans agafades de la mà i ben abrigades perquè el vent s'escolava per tot arreu. I entremig de totes aquestes fotografies, una munió de gavines que sobrevolaven un indret concret, el passeig marítim. Allà, pel plantada, hi havia una senyora amb pantalons faldilla, sí, pantalons i faldilla a sobre, anorac, caputxa i mascareta, que tenia entre les cames 3 bosses plenes de pa i anava llançant a l'aire els trossos perquè les gavines les atrapessin al vol i se'ls poguessin menjar. Les palmeres aguantant el vent estoicament i les gavines frenades sobre el cap d'aquesta dona esperant el berenar. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts i avui encetem aquesta darrera edició de la setmana de la nit dels ignorants saludant algú que és una mica més lluny del que saludem els nostres oients habitualment, però hi ha gent que ens escolta des de molt lluny i no sempre truca. Per tant, avui li dic bona nit a la Ramona des d'Almeria. Bona nit, Ramona.
Bona nit, molt bona nit.
Què tal?
Pues bé, gràcies a Déu. Mira, és sense importància, però per mi en té molta. Escolto el programa de fa molts anys, del Carla, o sigui, fa molts anys, de sempre. He trucat moltes, poques, quasi mai, dues o tres vegades. Però avui truco perquè ahir mateix... Bueno, primer, agrair-te molt que quan la Josefina del barri Sant Antoni diu puc saludar la Ramona, la meva amiga, sempre li dieu que sí.
Home, t'ho diràs, només faltaria, dona.
I em fa una il·lusió, la millor estic mig dormida ja i sento la veu d'ella, estic al llit mig dormida, dic, ui, la Josefina, i em fa una il·lusió tremenda.
Ai, que bé.
O sigui, per donar-te primer de tot les gràcies per això. I ahir em va trucar el meu fill i és que escolta aquest programa, estic orgullosa perquè des d'aquí a Almeria, pues la quantitat de gent que escolta aquest programa de tants puestos. Una amistat del meu fill li van dir, saps que la teva mare diu, l'he sentit alguna vegada en Catalunya Ràdio? Diu, i l'altre dia la seva amiga, o bueno, dos o tres vegades han sentit a la Josefina del barri Sant Antoni, diu, i m'ho va dir.
Que
mira, que m'han dit les meves de Badalona, després unes de Terrassa, però una quantitat tremenda, tremenda, se m'enfaden perquè jo ja ho he dit que sóc de Torelló, estic fa molts anys aquí a Almeria, però en realitat sóc de Torelló i he estat molts anys a la plaça de les Naves. Ah, per cert, també volia dir que això ja no ve a contenir res, que al carrer Cano també hi havia vaques.
Ah, de quan parlàvem de les vaqueries, vols dir, eh?
Sí, sí, també hi havia moltes vaques, que eren de la senyora Maria.
Al carrer Cano de quin municipi, de Torelló?
No, de Barcelona,
de Barcelona.
Jo he estat entre Torelló, Barcelona, la plaça de les Naves, i el carrer Cano. Doncs hi havia una que tenien, venien la llei... Bueno, això ja no ve. Només era per això, per donar les gràcies, per quan sento la meva amiga, que diu, puc saludar-la? Estic mig dormida i em desperto, perquè li conec la veu.
Clar.
A vegades, perquè a vegades et quedes dormit.
Clar, i
només
és
que m'agrada molt el programa.
Doncs, Ramona, moltes gràcies per llevar-te o per anar-te'n a dormir més tard i trucar-nos avui. I, escolta'm, una abraçada, direcció cap a Almeria, ara mateix.
No, al trucar-me al meu fill i dir-me, mira, una... Diu, et senten, que et donen records i així, perquè...
Has dit, calla, que ara trucaré jo, clar.
De Terrassa i de per tot arreu. Molta gent em diu, Ramona, que t'he... Dos o tres vegades, que he trucat molt poc. Us escolto, no puc passar sense Catalunya Ràdio.
Ai, que
perquè
bé.
No em sé ni dormir.
Clar.
Però... Vale, bona nit.
Molt bé, Ramona, una abraçada. Bona
una
nit.
Abraçada i m'agrada molt el programa.
Gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Vinga, doncs, des d'Almeria ara, pum, cap a Llançà, on tenim la Berta. Bona nit, Berta.
Hola, bona nit.
Què tal, Berta?
Miri, estic esgarrifada de la notícia que he sentit ara, que han donat això de que han obert una fosa a Olesa, una fosa del temps de la guerra,
sí,
d'unes dones que les van afusellar i les han trobat ara les foses i han averiguat les persones, no?
Sí, sí, sí.
I jo pregunto com és que després de 90 anys, gairebé, o 89, com han dit, fins ara se'ns ha pogut explicar això. Jo tinc 83 anys i mai ningú m'ha dit que hi havia aquests afusellaments així d'aquestes bestieses. A la meva família hi ha hagut dos capellans, un que era de 34 anys, estava al Collell de Girona, i l'altre, un jove de 22 anys, que estudiava per capellà també, a la Universitat de Cervera. Mai ningú n'ha dit res d'aquesta gent, ni han perseguit els que els van assassinar afusellats. I la germana d'aquests pobres homes, d'aquests dos capellans, que la varen lligar darrere un camió i la varen arrossegar quilòmetres a darrere el comillo.
El mare camió. Meva. Mare
fins que li va sortir tots els ossos
de la terra
i va ser arrossegada. Aquesta gent no han tingut mai càstig ni s'han preocupat ningú de buscar-ho. És possible? Algú em pot explicar això? Jo tinc 83 anys i m'he esgarrifat de com és que no s'hagi pogut mai trobar aquesta gent i que se'ls hagi castigat. Això és la pregunta.
Sí, sí.
Estic esgarrifada.
No m'estranya, Berta, no m'estranya. Per això vam fer una llei de la memòria històrica, perquè tantes coses que van passar i que no es coneixen, que no m'estranya que la Berta s'esgarrifi com ens esgarrifem tots quan sabem segons quines coses.
Estan caient les llàgrimes perquè aquests dos tiets que hem tingut, que ningú mai s'ha preocupat de buscar els culpables d'aquest assassinat.
Ni entenc que tampoc sabeu on són, no? On te'ls van matar.
En les Pinetes, on el jove de 22 anys a Cervera, però està allà, no sé on. I l'altre a la Cuneta. I la germana, doncs, va morir.
Amb aquella pena, no m'estranya. Sí, sí.
Gràcies,
Berta, moltes gràcies per la pregunta, a veure si algú ens vol fer alguna altra reflexió.
Pot dir-me a veure què és el que ha passat, qui ho ha privat, no s'ha pogut buscar els culpables, sí?
Molt bé, Berta, una abraçada ben gran.
Gràcies per escoltar-me.
Adéu-siau, bona nit. En Jordi, des de Torelló, bona nit.
Hola, bona nit. Hola, Marta, què tal, com estàs?
Molt bé, i vos?
Jo, nosaltres també, mira, és el primer cop que truco.
Ah, sí? Doncs escolta'm, contenta de saludar-te.
Igualment. Si porto, des que va començar en Cuní, ara tinc 51 anys, i, bueno, sempre ho dic, escoltant, és la primera vegada que truco amb tants anys que...
Doncs jo, feliç de la vida, em fas feliç, no hi ha cosa que em faci més feliç que algú digui que truca per primer cop. O sigui que, Jordi, molt bé. I tens una pregunta?
Sí, tinc, bueno, unes coses que, bueno...
Vinga.
Són coses que fem, això què vol dir, no?
Per exemple.
Sí, per exemple. Aquí hi ha un bar, que és el Xinochano, i són de xinos, d'acord? Jo entenc el nom, no? Però quan nosaltres diem, mira, he anat allà a casa de la papeta, tot Xinochano. O sigui, el Xinochano, què significa?
Molt bé.
Aquesta és una. L'altra és allò que diuen, o sigui, quin fred que pela, no?
Sí.
Per què es diu quin fred que pela?
El fred que pela. Molt bé.
No sé. A menys és per tocar una mica avui l'ànim del programa, també.
Molt bé. Sí. Hi ha d'haver de tot, Jordi, i tant que sí. Doncs apuntades queden, a veure què et diuen.
No, que tinc una altra, eh?
Ah, tens una altra, perdona, tres, vinga.
L'última.
Digues.
Aquesta estava i en Josep Cuní, la van preguntar, es va dir, però fa tants anys que ja ni me'n recordo, no? I més de buscar-ho a Google intentar esbrinar-ho per meu compte, doncs si algun ignorant em sap dir què vol dir que la gent que estem fora de la província de Barcelona, en els que venen de Barcelona, els diem els de Can Fanga.
Sí, d'acord.
I això té una història. Té una història, és veritat que va ser així, em sembla que va ser Girona, que es va posar molt cap a Barcelona, bueno, no sé.
A veure, algú que ens ho expliqui, sí, perquè...
Algú que ens expliqui.
Perfecte. Molt bé, Jordi, doncs el que deia, feliç que hagis trucat i t'espero un altre dia.
Espero que no sigui l'última trucada.
Ah, això mateix, no, i tant. Molt bé, adéu-siau, bona nit.
Moltes gràcies.
Bona nit. Un altre Jordi, en aquest cas des de les Planes d'Hostoles, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Jordi?
Molt bé, que intentaré fer una aportació per respondre a la senyora que ha trucat de 80 anys i també a l'audiència.
La Berta,
que es pugui preguntar el mateix.
Sí, endavant.
Oi que es referia com és possible, oi? Que encara estiguem traient cossos de les fosses comuns.
Sí, i tant, i a més ella parlava de dos casos pròxims que mai més s'ha sabut res, com és possible, sí.
La veritat és que és molt recomanable l'entrevista que han fet a la nit de Catalunya Ràdio aquests dos nets d'afusellats, d'Olesa de Montserrat, perquè ho han explicat molt bé i ha sigut fantàstica l'explicació, precisament per no caure en l'oblit, no? L'oblit i el... com era jo? Oblit i perdó.
I perdó.
Versus memòria i justícia, no?
Correcte.
Que és una mica el que ens ha imposat, no la llei de memòria històrica, sinó, segurament, molt abans, la llei d'amnistia, que no sé si és del 77 o del 78. Penso que és del 78. aquella llei d'amnistia, clar, s'ha acabat convertint en una llei de l'oblit, no? I llavors per això anem tan tard, tan tard. Tan tard que fins i tot països com Guatemala ho han fet millor que nosaltres.
Imagina't.
Perquè han fet un procés com cal, amb la seva catarsi social, però també amb tots els processos oficials i democràtics que implica fer una memòria històrica de veritat, no? Uh-huh. Buscant la veritat, la justícia, la reparació i tot això. I llavors jo no sé com s'ha de canviar això, però alguns jutges que ho han intentat han acabat apartats, no?, com el jutge Garzón o d'altres. I, per tant, aquí hi ha una petita trampa, perquè, en el fons, acabo amb això, els crims de lesa humanitat, els crims de guerra com els que va haver-hi, durant la Guerra Civil, no prescriuen mai. I, per tant, podríem anar a jutjar-los, però això hauria de ser un procés que impliqués a tots els partits i a tota la societat per intentar buscar la veritat, no perquè hi hagi cap revenja ni cap lluita ideològica una altra vegada d'uns contra els altres, no? Sinó saber què és el que va passar i a partir d'aquí doncs, intentar fer justícia. Però és veritat que anem molt tard i com més passa,
pitjor,
més difícil és.
Pitjor, sí, sí.
I això segurament ens impossibilita fer moltes coses com a societat. Però, en fi, només era això, era recordar en aquesta senyora doncs, que hi ha aquesta llei d'amnistia que va afavorir l'alliberament de presos i de molta gent, però també va perpetuar la impunitat.
El silenci, sí, sí, està clar. Jordi, molt bona reflexió. Moltíssimes gràcies per la teva aportació.
De res, gràcies a vosaltres.
Adéu, bona nit. Adéu. L'Enriqueta des de Ripollet, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, sóc la filla de la Francesca de Riudecols i dir-li, si la meva mare està escoltant, desitjar-li bona nit.
Ai, doncs nosaltres igual, Enriqueta, gràcies per trucar-nos i...
No, que et volia comentar una cosa.
No, sí, ja ho sé, vull dir que gràcies per fer-te conèixer i dir qui eres i per nosaltres també, que la Francesca ens escolti des de Riudecols vol dir que ja té els ànims per escoltar el programa i estem molt, molt feliços que així sigui. Així que digues, Enriqueta.
Sí, a veure si demà em diu alguna
cosa. A veure.
Doncs... Mira, volia comentar que és que avui porto tot el dia amb una notícia que ha sortit a la Nació Digital, que es veu que han fet la hissada de la bandera d'Espanya, aquesta que fan tan gran allà a Madrid.
Sí.
I es veu que s'ha descosit tota la vora del pes i s'ha caigut. I jo no sé si és veritat o és mentira aquesta notícia, perquè, clar... Ho han fet tantes vegades, això de que s'ha caigut o ha passat alguna cosa amb la bandera, dic, a veure si és mentit.
A veure si és veritat o és un fake d'aquests, que sí. Algú s'ha inventat i ha fet córrer.
Clar,
doncs a veure si algun oient ho sap. Sí, sí.
Jo porto tot el dia pensant, dic, i com es pot ser que al segle XXI no hagin pensat en la gravetat, en utilitzar un tipus de tela... o algo que no pesi tant,
clar.
O posar un reforç a la costura, o algun tipus de cosa que perquè no passi aquestes
coses, sí.
Que ha passat, no?
I doncs, clar, a veure si algú ens ho sap explicar. Sí.
M'he rigut molt. I clar, he dit que avui no m'he dormit d'hora perquè he vist a Polònia.
I has dit,
molt bé,
aprofito, no?
Avui. Ha estat molt bé, dic, doncs mira, i ara dic, vaig a trucar per dir-ho de la bandera.
Molt bé, doncs a veure què ens diuen, Enriqueta.
A veure què diuen la gent.
Molt bé, moltes gràcies
molt
i una
nit.
Abraçada ben gran a la mare.
Moltes gràcies, bona
gràcies,
nit.
Gràcies, bona nit.
Salut i vida, amb Natàlia Flores.
Doncs mira, com cada tercer divendres de cada mes, tenim aquesta secció amb la doctora Natàlia Flores, que ja la tenim aquí. Bona nit.
Hola, bona nit.
I avui m'ha dit que parlarem d'una cosa, em diu, que no es veu, que sovint no surt a les analítiques més elementals, més bàsiques, però que m'assegura la doctora que pot estar darrere de molts símptomes quotidians. Exactament, doctora Flores, això, com se li diu exactament? La inflamació...
Silenciosa.
Silenciosa.
O inflamació de baix grau.
A veure, què és exactament això de la inflamació silenciosa?
D'entrada explicarem que la paraula, quan pensem en la paraula inflamació, pensem en alguna cosa visible, no? Doncs ens hem donat un cop, tenim una ferida, tenim una articulació inflamada, tenim unes angines amb febre i pensem en inflamació. Llavors, la inflamació és un mecanisme natural, fisiològic, que té el cos, perquè l'inflamar la zona afectada permet recuperar pues, el teixit, fer cicatriu... O sigui, la inflamació és un procés fisiològic, és un mecanisme de defensa del cos que s'activa. Per tant, direm, el problema no és la inflamació en si.
Clar.
Però quan és problema? El problema és quan tenim una inflamació que no té origen traumatològic, que no ens hem donat un cop, ni infecciós, però, en canvi, aquesta inflamació és una inflamació petiteta, no molt elevada, però que es manté durant mesos o anys. Llavors, aquesta inflamació és la inflamació que es diu inflamació de baix grau o inflamació silenciosa. Per tant, que els oients no es confonguin, o sigui, no és una inflamació que ens fa mal.
M'he donat un cop exacte, i et tinc molt de mal aquí.
Veiem una part del cos que està inflamada. O sigui, no és una inflamació que nosaltres notem i que, per tant, ens obliguen a urgències. No es nota, però desgasta l'organisme.
Desgasta. I, clar, la pregunta és, dèiem que això no surt a les analítiques, llavors com pot ser que hi hagi aquesta inflamació, encara que sigui de baix grau, i no surt, i tu et facis unes analítiques i et diguin, no, tranquil, està tot bé, et surten bé.
Clar, perquè amb els paràmetres que normalment es demanen a les analítiques són uns paràmetres que s'alteren quan aquesta inflamació és més aguda o és una miqueta més important. Per exemple, quan tenim unes angines o tenim doncs, un quadre catarral. Llavors, paràmetres analítics, com pot ser la PCR, que és la proteïna C-reactiva, o la velocitat de sedimentació globular, són normals, tot sembla perfecte, però en canvi el pacient et diu, ai, estic cansat, em fan una miqueta de mal les articulacions, tinc com una mica de boira mental, dormo però no descanso. Llavors, clar, això abarca molta sintomatologia, per tant, direm que aquesta inflamació silenciosa no és una malaltia concreta, sinó és un terreny biològic alterat.
O sigui, clar, has dit, estic cansat, em fa mal les articulacions, boira mental, gairebé que estic a... Tic, tic, vaig fent tic, tic, dic, ai, mare, terreny biològic alterat, molt bé. Quan parles d'aquesta inflamació silenciosa, que dius és baix, de baixa intensitat, no per dir-ho així, però no té aquest efecte de que dius m'he donat un cop i ho veig molt clarament que allà tinc una inflamació. En el cos, dins del cos, què passa que hi ha aquesta inflamació de baix grau?
Doncs és una molt bona pregunta. Llavors, quan passa això, el que ens passa dintre del nostre cos és que el sistema immune està lleugerament activat de forma persistent. No només una setmana perquè hem agafat un virus i hem tingut una grip, sinó està una miqueta activat, però persistent pot ser mesos o anys. I llavors, a nivell biològic, augmenten unes substàncies que es diuen citoquines proinflamatòries, que com el seu nom indica, proinflamatòries, doncs, fan que ens inflamem, i llavors per dos exemples d'aquestes interleuquines inflamatòries és la IL-6, que és la interleuquina 6, i el TNF-alfa. Val? Llavors, no estan disparades, perquè aquestes també es disparen quan hi ha, per exemple, una infecció greu o una inflamació greu, no estan molt disparades, però tampoc estan baixes. Per tant, amb una analítica, si demanéssim aquests paràmetres,
clar,
sí que els tindríem una miqueta alterats. I seria com tenir com aquest interruptor una mica encès, no? Una miqueta activat. I llavors, quan aquestes citoquines estan alterades, doncs s'altera el metabolisme, s'alteren alguns mecanismes bioquímics, les cèl·lules són menys sensibles a la insulina, podem acumular més greix visceral, estar més cansats, amb boira mental, o sigui, són petits processos fisiològics que s'han com activat una mica, per això que t'he dit que està com l'interruptor mitjancès.
Mitjancès. Una cosa, aquestes substàncies que has dit...
les citoquines...
IL-6 i això s'ha de demanar específicament o et surt per defecte quan et demanen...
No, s'ha de demanar específicament. Clar, a vegades hi ha alguna situació patològica, per exemple, gent que té malalties reumatològiques o alguna situació que ja fa que el cos estigui una miqueta més inflamat, que sí que es demana.
D'acord.
Val? Vull dir que per això, amb aquells llistats analítiques que a vegades es posen creuetes,
sí,
hi són, però no es demanen de forma habitual.
Clar, per això a vegades tot surt bé i perquè aquestes no surten molt bé.
Exacte.
Però, aleshores, què és el que fa o què activa realment aquesta inflamació silenciosa? què estem fent malament, si és que es pot preguntar d'aquesta manera. No sé si hi ha resposta per això. O...
Clar, probablement no, segur. No és una única cosa, sinó és una suma de factors. Mm. I aquests factors, al final, sempre anem una miqueta al mateix, no? Els mateixos factors. Per què? Perquè després explicarem per què. Però aquests factors, el que cada vegada hi ha més evidència científica és l'estrès sostingut. Sembla que l'estrès fa que aquest sistema immune estigui com així a mig gas, però constantment inflamadet. Llavors, el son insuficient o son no de qualitat fragmentat també pot ser una causa. Com hem parlat en altres sessions, els aliments ultraprocessats, els sucres, el sedentarisme, el no moure's massa, la microbiota desequilibrada, que també vam parlar l'altre dia, l'excés de greix visceral. Llavors, perquè els oients estiguin tranquils, clar, el cos està preparat per gestionar un estrès puntual. Si jo un dia no dormo, no passa res. O una setmana estic una mica nerviosa i aquella setmana no dormo gaire bé, no passa res. Però si porto 3 mesos dormint malament...
O tres anys.
Gent... Clar que se m'alteren substàncies bioquímiques de dintre del meu organisme. El mateix, si un dia mengem un aliment ultraprocessat o mengem un pastís o ens passem amb sucres, no passarà res. Mm. Però tots aquests factors que hem dit, sobretot és quan són de forma repetida i fan que l'eix, cervell, intestí, sistema immune... estigui activat, llavors el cos no descansa del tot, no? Sempre es queda una mica d'alerta, ha d'anar apagant focs, gestionant desequilibris bioquímics, desequilibris hormonals i tot això de manera constant.
Clar, i com podem saber si realment alguns d'aquests factors ens està passant a nosaltres? No sé si hi ha coses, senyals claríssims que et posen sobre avís i et dius una cosa, és el que deies, no? Que no dormis durant una setmana, altra cosa que portis 3 anys dormint malament, i aleshores potser sí que el teu cos està inflamant d'aquesta manera silenciosa, no?
Clar.
Hi ha senyals que són allò que els veus claríssim, que pot anar per aquí?
Clar, claríssim no, perquè són senyals que a vegades són una mica subtils, o que inclús normalitzem. Llavors, els senyals hi són, però cal estar atents, perquè no són fàcils de veure. Llavors, per exemple, quin senyal per mi és bastant significatiu? Un cansament que no millora, val? Si jo estic cansada, i imagina't que he treballat molt aquesta setmana, però al cap de setmana dic, mira, doncs puc dormir 8 hores dissabte, 8 hores a mitja diumenge, em recupero, o, per exemple, tinc una setmana de vacances, i marxa el cansament. Això no és preocupant.
Clar, això és normal.
Però és normal. No? Però si jo, per exemple, estic cansada, tinc una setmana de vacances i no recupero el cansament, hem de sospitar que aquí hi ha alguna cosa. Mm-hmm. Hi ha alguna cosa de base que no acaba de fluir.
Malgrat descansar, no descansa el teu cos.
Exacte.
Aquesta és una. Molt bé.
Aquesta és una. Per exemple, un dolor muscular difús, no? Sense causa, evidentment. Si vaig al gimnàs i faig uns exercicis que no estic acostumat a fer i tinc dolor muscular, doncs això és absolutament normal. Però si, per exemple, al contrari, no estic fent massa esport, tal, tinc dolorets, ara em fa mal el quàdriceps, ara em fa mal les lumbars, ara hi vaig tenint dolorets, inclús acompanyat amb rigidesa d'articulacions al matí, pot ser que també hi hagi una miqueta d'inflamació de baix grau. I com vam comentar l'altre dia, relacionat amb la microbiota, moltes vegades també problemes d'aquests digestius de ai, ara estic inflat, ara tinc estrenyiment, ara tinc acidesa. Home, si un dia anem a menjar fora i tenim una miqueta d'acidesa, però que si repetidament tenim acidesa...
Cada dia passa alguna cosa menjant, no és normal.
No és normal. Temes a la pell, també, a vegades canvis d'humor, no? Pues si tenim canvis d'humor molt sobtats i no hi ha factors externs que una miqueta impliquin aquests canvis d'humor, també hem de pensar com aquesta base, una miqueta inflamatòria. A vegades també els mals de cap. Pues si hi ha gent que em diu, no tinc una migranya o un mal de cap que m'impedeixi, però cada dia tinc una miqueta de mal de cap. Clar, tenir cada dia una miqueta de mal de cap també vol dir que hi ha alguna cosa. Llavors, perquè els oients ho vegin clar, no són símptomes, probablement, que cap d'ells per si sol ens faran a urgències.
No, a vegades no els hi fas ni cas.
A vegades no els hi fas de cas, però si els escoltem o sumem o estem una miqueta a temps, sí que ens indiquen que alguna cosa no està fluint. Pues això, que pot haver alguna via metabòlica saturada o bloquejada, o que potser de les múltiples milions i milions de reaccions bioquímiques que fa el nostre cos cada dia, doncs n'hi ha algunes que estan una miqueta compromeses, mm-hmm. i amb el temps aquest compromís doncs va fent aquesta base inflamatòria.
Molt bé. Abans has dit una cosa que m'ha semblat interessant, que no sé si tothom sap què vol dir, que és tenir menys sensibilitat a la insulina. Exactament això com es tradueix? Què vol dir?
Exacte. Això vol dir que les nostres cèl·lules no responen amb normalitat a la insulina. O sigui, la insulina és una hormona que fabrica el nostre pàncreas i que permet que el sucre entri dintre de les cèl·lules. Mm. Per tant, perquè les cèl·lules de combustible necessiten el sucre. Clar. Per tant, si la insulina no permet aquesta entrada de la glucosa dintre de les cèl·lules, què passa? Que la glucosa està donant voltes en sang, que és la característica típica del diabètic, no? Que té glucosa molt alta en sang. Llavors, què passa? Que quan hi ha aquesta inflamació de baix grau, aquestes citoquines, n'hi ha més de citoquines, però per exemple aquesta interleuquina 6 que hem dit i el TNF-alfa, interfereixen en els receptors d'insulina. Mm. Per tant, com que el cos diu, ostres, no ens està entrant glucosa a dintre la cèl·lula perquè aquestes citoquines estan afectant els receptors. Per tant, què faig? Pues, fabrico més insulina. Llavors, comença a fabricar més insulina i amb el temps pot aparèixer el que es diu una resistència a la insulina. Una resistència
que és diferent a la sensibilitat de la insulina.
Exacte.
Pot acabar així, això.
Bueno, sí. És més greu, ja diríem. Les cèl·lules ja es fan resistents a la insulina i quan aquesta resistència a la insulina ja perdura durant un temps...
Sí. Això no vol dir que siguis diabètic i que automàticament tu tens resistència a la insulina, però no vol dir que d'aquí una setmana et converteixis en un diabètic, no? Això no,
exacte. Però vol dir que ja tens un terreny metabòlic menys eficient.
Ja.
I que si no ens cuidem, aquesta resistència a la insulina, al cap de 5 anys, per dir alguna cosa, sí que pot acabar amb una diabetis. Llavors, hi ha pacients que no són diabètics, però sí que tenen aquesta inflamació silenciosa i aquesta miqueta de resistència a la insulina, llavors diuen, ostres, estic menjant bé i em costa molt perdre pes, o tinc una gana molt variable, o a vegades després de dinar em quedo molt fatigat. Mm. Llavors, si tenim també alguns d'aquests signes, doncs la resistència a la insulina també es pot mirar analíticament.
Que això està
llavors
clar,
també podem demanar que ens mirin la resistència insulínica, perquè tot, en realitat, tot està connectat.
Clar. I això es pot comprovar científicament?
Sí, sí, sí. Hi ha estudis que mostren, per exemple, amb grups de pacients amb obesitat abdominal, grups de pacients que tenen nivells d'estrès crònic elevat o pacients que tenen mala qualitat del son, si mesurem aquesta interleuquina i el TNF-alfa, està elevat. No està disparat, com si estéssim amb una infecció o una inflamació greu, però sí que està elevat que la resta de població. I, per altra banda, també, hi ha estudis que ens diuen, aquí estan les bones notícies...
Ah, d'acord.
Doncs que, per exemple, l'exercici moderat, de forma regular, pot fer baixar aquestes interleuquines. Una dieta rica en fibra i amb omega-3 també modula aquestes citoquines proinflamatòries. I dormir bé, tenir un son reparador, també va fer baixar tots aquests marcadors inflamatoris. Per tant, la inflamació silenciosa no és un destí final. O sigui, si algun dels nostres oients acaba esbrinant que pot tenir una miqueta d'inflamació silenciosa, és un procés revertible i modulable.
Això està bé, això m'agrada, modulable, no? Té solució, diguéssim, no?
I tant, i tant. I és té solució i, a més, el fet de ser-ne conscient,
clar,
doncs tots podem posar-hi solució, tot el que, perquè moltes de les coses que posen solució a aquesta inflamació estan a les nostres mans.
Uh-huh.
Per tant, si retornem a la metàfora del jardí que vam dir per explicar la nostra salut...
A la primera sessió
que vam fer, doncs diríem que aquesta inflamació silenciosa és com un foc subterrani que no veiem, però que va escalfant la terra, va malmetent els nutrients d'aquesta terra i fa que aquesta terra sigui poc fèrtil i no sigui vàlida.
No sigui vàlida, clar.
I llavors, això també és molt important, tot el que hem estat parlant a les altres sessions, que si les defenses, que no estan atentes, que ho vam pagar-la un dia també, que si la fatiga adrenal, les glàndules suprarrenals, el cortisol, la microbiota, evidentment tot en el cos està connectat, i això és el que fa la medicina integrativa, connectar-ho tot. Però és que hi ha bastanta evidència científica que aquesta inflamació de baix grau és a vegades l'origen de tot. O sigui, tot comença amb una inflamació de baix grau que depèn del nostre estil de vida, depèn de la nostra genètica, a la llarga, potser al cap de 15 anys, de 20 anys, de 10 anys, ens portarà cap a una diabetis, ens portarà cap a una malaltia autoimmune, ens portarà cap a un càncer,
cap
a, potser,
cap a on sigui. Sí,
cap
sí.
A on sigui.
Clar, aleshores, què fem? Perquè, dit així, algú pot espantar-se una mica, dir, home, no, jo no vull arribar a aquests
clar,
extrems, no?
Clar. No, no, i precisament ho expliquem perquè no s'espanti ningú.
Exacte, sí,
eh?
Sí.
Perquè no es tracta d'espantar-se, no es tracta fer-ho tot perfecte, però sí es tracta de baixar una miqueta el volum de la...
d'aquesta inflamació, no?
D'aquesta inflamació.
Molt bé. I què fem?
Doncs mira, un dels...
Ho apuntem, va.
Apuntem, tothom a papi i llapis. Quatre gestos molt realistes. Prioritzar la qualitat del son, important. Cadascú, en la seva mesura com pugui, hi ha gent que, per exemple, entre setmana no pot tant, però recupera una miqueta al cap de setmana, no? Anem buscant moments que puguem una miqueta millorar la qualitat del nostre son. Que això un dia també podem parlar, coses que fan millorar la qualitat del son, com deixar no, les pantalles...
Que no cal que siguin les pastilles, si pot ser, correcte. Sí, sí.
Val? Augmentar l'ingesta d'aliments antiinflamatoris, que això hem fet referència alguna vegada en algunes de les nostres sessions. Per exemple, augmentar la fruita, la verdura, el peix blau, fruits secs,
sí.
Crus, sense sal, oli d'oliva, si pot ser verge millor...
Després l'exercici, no, que deies, això... A veure, no cal que ens matem al gimnàs... però moure una mica el cos cada dia també seria una...
Exacte, pujar clau. Escales, fer un passeget, jo sempre dic als meus pacients baixar una parada o dues parades abans de l'autobús o del metro, o un dels dos trajectes a la feina, que vas la gent, no en tinc temps d'anar i tornar caminant a la feina. Bueno, doncs vés amb autobús i torna
caminant.
O al revés, vés caminant al matí i torna amb autobús. I per últim, el quart gest bastant interessant que hauríem de fer és trobar espais reals de desconnexió. Jo a vegades parlo amb els meus pacients i em diuen no, jo no estic estressat. I el veus allà agafat al bolso, no?
Sí,
amb una força,
sí,
no?
Sí, sí.
I que llavors quan pregunto al dormir, ah sí, m'aixeco amb dolor de la mandíbula apretant les dents,
clar,
tota la... A vegades no tenim la percepció d'estrès, però sí que tenim el cos tensionat. I llavors aquesta tensió també fa que el cos, com que veu tanta tensió muscular, doncs també està una miqueta alerta i una miqueta activat i comença a activar també tots aquests processos que hem dit que inicialment aquesta inflamació és fisiològica, però ja quan queda allà de forma tan constant i tan mantinguda és quan ja no és tan interessant. Per tant, aquests espais reals de desconnexió, que a vegades algú que ens escoltarà i dirà, ui, ara vindran amb el tema de meditar. No, algú pot ser anar a ballar, escoltar
o sí,
música.
O llegir un llibre, o escoltar música, o...
Llegir un llibre, anar a passejar...
No és igual, estendre la roba... L'altre dia ho feia. Mentre estenia la roba, m'aturava perquè el sol, sentir el sol a la cara.
Perfecte.
I vaig trigar el doble de temps, però perquè era un moment de pau, saps?
Exacte,
i ja està,
exacte. I de connexió, sí, i d'estar relaxat. Sí. Vull dir que cadascú trobi el seu, que pot ser anar a passejar el gos, anar al que sigui. Però sí que és veritat que hem d'intentar no viure amb tensió constant.
D'acord, m'ha quedat clar que si no passa això. Alguna altra proposta?
Sí, sobretot, dos coses us volia dir. Primer, que pensem en no obsessionar-nos amb ser una dieta extrema o fer molt esport, sinó és més important hàbits que puguem mantenir al llarg del temps. O sigui que si podem anar al gimnàs 3 dies, però això ho podem mantenir tota la vida, millor que ara anar cada dia al gimnàs i d'aquí un mes estar cansats d'anar cada dia al gimnàs
i no anar-hi més.
Vale? Primer això, bon estil de vida i una coherència sostinguda. I després, una altra proposta, que és un petit exercici que poden fer als nostres oients, que seria com un petit escàner personal, seria fer 3 preguntes. No des de l'esperit crític, ni de jutjar, ni de dir, oi, que malament ho faig, sinó simplement des de l'observar. Per una banda seria, dormo profundament amb son reparador o només dormo hores? Val? Preguntar-nos això. Després, relacionat amb el que acabo de dir, el meu cos està tens o relaxat la major part del dia? Molt important. I per últim, mengem aliments que em nodreixen o menjo aliments que només m'omplen o m'aturen la gana? Llavors, observa aquestes preguntes i a partir d'aquí, jo sempre dic, la salut no es construeix en un dia, igual que la inflamació silenciosa no es fa en un dia, tampoc la desfem en un dia, però poc a poc anar fent petits ajustos i petits gestos per anar reduint aquest foc invisible del que estem parlant.
M'agrada la idea aquesta del foc invisible, si el podem apagar, no? Encara millor, diguéssim, no?
Això mateix. I jo sempre li dic als meus pacients que aquesta inflamació de baix grau o inflamació silenciosa és una inflamació que no crida, que no, au, oh, quin mal, o quin... Parla fluixet, aquesta inflamació silenciosa. I, per tant, hem d'aprendre a escoltar-la abans que cridi. Clar. Perquè quan cridi, ja que ja no sigui silenciosa...
Ja hem de córrer.
Ja haurem de córrer una mica
no
més.
No ens interessa córrer.
No,
per això... Ens hem de cuidar per no haver de córrer.
Exacte, per això avui hem pensat que aquesta info, aquesta informació, sí, és molt valuosa pels nostres oients.
I tant que sí. Doctora Natàlia Flores, fins al mes que ve.
Això mateix.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Una connexió que batega siguis on siguis i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí.
Catalunya Ràdio.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Avui t'has plantat a l'estudi de Catalunya Ràdio amb aquesta jaqueta de caçador.
De caçador.
On tens l'escopeta, Joan?
És una mica de caçador de perdius.
Si jo agafés el vestidor de Joan Callarissa, féssim intercanvi, vindríem despullats tots dos. Jo no tindria nassos de portar-me cap peça de roba de les que ell té al seu armari i ell suposo que per clàssic i avorrit tu tampoc et podries posar cap dels meus jerseis.
Jo, lamentablement, no em podria posar res del teu armari, però perquè tens tan bon tipo que no em cabria res.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Tu i jo fem la mateixa talla.
No, carinyo.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat...
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç...
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Tres quarts d'una de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-207-474, on ens toca ara en Joan des de la Vallcarca, Barcelona. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit, Marta. A veure, jo contestaré una pregunta que va fer aquest senyor, que cada dia fa tres preguntes.
Uh-huh.
Que em sembla molt, ara li deia a l'Aina, que aquesta pregunta ja es va fer. Però, bueno, jo la vaig contestar i la torno a contestar, potser una mica més detallada.
D'acord.
A veure, des de la restauració de la democràcia a l'any 1979, Barcelona ha tingut 7 alcaldes, o arcaldes, com diem a Vic, democràtics, que posats per ordre són Narcís Serra, el primer, del 1979, que va ser el que va entrar a la democràcia, fins al 1982. Li va seguir el Pasqual Maragall, que va començar el 1982 fins al 1997. Va seguir el Jordi Clos, que va ser del 1997 al 2006.
El Joan Clos, vols dir? Joan.
Ai, perdó, Joan
sí,
Clos.
Joan Clos, Clos.
Sí, sí, sorry. Va seguir el Jordi Hereu, que va començar el 2006 fins al 2011. Va seguir el Xavier Trias, del 2011 al 2015. Va seguir l'Ada Colau, del 2015 al 2023. I hi hem arribat amb el Jaume Collboni, del 2023 fins a l'actualitat.
Molt bé.
Cal dir una cosa. La transició des de la mort del dictador Franco fins a la mort del, fins al primer arcade democràtic, Narcís Serra, com he dit abans, va ser l'advocat Socies Humbert. Socies Humbert no era arcade democràtic, però va ser el que va fer la transició fins que va pujar arcade al Narcís Serra.
Perfecte, molt bé.
Vale?
Doncs quedem entesos, Joan, ja ho sabem del cert. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Molt bé, guapa.
Que vagi molt bé.
Adéu, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Una pregunta més abans que ens arribi la Sílvia Cometa a explicar-nos què podem veure el cap de setmana. En Joan de Barcelona vol saber què se'n sap de la caixa forta robada a la Vall de Núria i d'un robatori d'una atracció de fira a Girona.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Ja us esteu preparant per al cap de setmana? Teniu alguna sèrie en el punt de mira per passar una bona estona? Doncs a veure què ens proposa avui la nostra recomanadora oficial, la Sílvia Comet, perquè a la nit dels ignorants confiem més en les persones que en els algoritmes. Sílvia, bona nit. Quin tipus d'històries ens portes avui?
Hola, Marta, bona nit. Avui anem d'històries d'amor de les que trenquen una mica d'esquemes, d'aquelles que, per alguna raó o per una altra, ens han quedat gravades a la memòria. Són un parell de sèries sobre relacions apassionades i memorables, també. Comencem per Love Story, JFK Jr. and Carolyn Bessette.
Carolyn, this is John Kennedy.
How old were you when you realized you're the son of a president?
I don't think anyone's ever asked me that before.
Shiny people, they belong to everyone.
El trasllat a la ficció de la història d'amor i la relació entre John Kennedy, fill del president Kennedy, i Jackie, primer Kennedy, i després Onassis. Sí, parlem d'aquell nen que tenia 3 anys quan van disparar mortalment contra el seu pare el 22 de novembre de 1963 a Dallas, Texas. La vida d'aquest nen va estar envoltada de càmeres i d'atenció des que va néixer. La tragèdia que plana sobre la família Kennedy des de fa dècades ja ens la sabem tots, i en aquest cas la sèrie arrenca quan el John, la seva parella i la seva cunyada pugen a una avioneta. Ja sabem que el final serà tràgic. Immediatament, però, a la sèrie ens n'anem a principis dels 90, quan John era considerat el príncep d'Amèrica, l'home més sexy del planeta, segons la revista People, i estava solter. Bé, potser seria millor dir que no estava casat. Els paparazzi el seguien de dia i de nit, perseguint sobretot exclusives sobre les seves relacions, i si en teníem dones mediàtiques, encara millor. I a partir d'aquí, jo ja no sé ben bé si us explicaré de què va la sèrie o faré directament Crònica Rosa. Veiem com la Carolyn passa a ser una part imprescindible de l'equip del dissenyador Calvin Klein i com és ell mateix qui l'any 92, en una festa superglamurosa d'Amazon, li presenta John Kennedy. Però en aquell moment el John tenia parella, que era l'actriu Daryl Hannah. Fins aquí la part de safareig. Parlem més de la sèrie, si de cas. La sèrie aporta detalls potser una mica menys coneguts, almenys per mi, com ara que la Carolyn va ser una de les responsables de l'estètica dels anuncis de Calvin Klein, els anuncis de roba interior, sobretot, i la tria de models poc canònics a l'època, ja sigui perquè eren una mica desconeguts o perquè eren considerats problemàtics, com ara Kate Moss. És a dir, que tota la sèrie està trufada de noms que us recordaran als anys 90. I el que intenta fer la sèrie és explicar el que passava més a l'esfera privada, a través de les converses entre JFK Jr. i la seva mare, que ja estava bastant delicada de salut, però sobretot se centra en la pressió mediàtica sobre John i Carolyn. Ell hi estava acostumat, però ella no, i la persecució continuada per part dels paparazzi va afectar i bastant la parella. De fet, la premsa va captar una discussió bastant forta entre els dos que va acaparar les portades de revistes de tot el món. És impossible no pensar en altres situacions per l'estil que van viure personalitats com Lady Di o, més recentment, Meghan Markle.
Per a fans de la premsa rosa, doncs, però val la pena, realment?
A veure, és un plaer culpable amb totes les lletres. Això què vol dir? És bona? Jo diria que no. Enganxa? Més que un ganxo. Però perquè tingueu ganes de veure la sèrie, clar, us ha d'interessar aquest tipus d'històries de gent rica i influent. Als Estats Units interessa segur, perquè va ser la gran història d'amor dels 90. A la resta del món ja no tinc tan clar que la sèrie pugui tenir el mateix èxit. Però, en qualsevol cas, si teniu certa nostàlgia dels 90, us trobareu amb una sèrie que atrapa, amb bona música i estètica de l'època, i també sempre és un plus que hagi generat polèmica, perquè la família Kennedy s'ha queixat que ningú els ha consultat, sobretot pel que fa als aspectes més privats. Consideren que hi haurien d'haver donat el vistiplau i que en alguns moments és irrespectuosa. I clar, si et diuen això, què fas? Doncs la mires.
I qui hi ha davant i darrere de les càmeres?
Primer per davant les càmeres, pel repartiment. A JFK Jr. l'interpreta el model Paul Anthony Kelly en el seu
primer paper important, la semblança és inqüestionable, la interpretació és més aviat dolenta. En el paper de la Caroline s'hi posa Sarah Pidgeon amb una actuació molt més solvent, amb diferència. En la pell de Daryl Hannah, l'exnòvia de John Jones, s'hi posa Dri Hemingway, que és besneta de l'escriptor Ernest Hemingway, per cert. La semblança amb Daryl Hannah també és digna de comentar, però la veritat és que les cares més conegudes són les que assumeixen papers una mica més secundaris, excepte el de Jackie Kennedy, que té bastanta presència, sobretot a la primera part de la sèrie, i que interpreta Naomi Watts. I a la germana de JFK Jr., la interpreta Grace Gummer, que és una de les filles de Meryl Streep. Darrere les càmeres, creada per Connor Hines i amb producció executiva de Ryan Murphy, molt conegut per les seves franquícies, que acaben totes amb la paraula Story, és responsable d'American Horror Story, American Crime Story i, darrerament, potser la més coneguda és la saga Monstruos, en què ha recreat històries d'assassins en sèrie o grans criminals, com la dels germans Lyle i Eric Menéndez. Ara se'n va a l'altre costat, amb aquest Love Story, però, com amb totes les sèries de Murphy, el que mana és la tragèdia, els escàndols i, sempre que pot, el glamour. I aquí, d'aquests ingredients, n'hi ha de sobres. Té 9 capítols, els 4 primers ja els teniu a Disney+.
Sílvia, la segona proposta té tant de safareig?
No, res a veure. Ens n'anem a l'altre extrem, a la poesia, pràcticament. Como agua para chocolate ha tornat amb la segona i última temporada i és una delícia.
Tita, mi hija menor. Nunca se va a casar. Se quedará a mi lado sumisa, a cuidar de mí hasta que yo me muera.
¿Para quién estás cocinando estas torrejas?
Estas torrejas me están volviendo loco.
La sèrie es basa en la novel·la de Laura Esquivel, una obra molt popular de la literatura llatinoamericana i que va contribuir a portar el realisme màgic a un públic més ampli, sobretot femení, perquè té una lectura feminista molt potent sobre la tradició i la llibertat individual. Va tenir una primera adaptació per al cinema l'any 92 i el 2024 es va portar a la pantalla petita. Ara rebem la segona temporada. És una sèrie d'època ambientada a Mèxic a principis de 1900. La primera escena a la cuina ja dona molt una idea del que ens espera. Mentre una veu en off diu: Tita fue literalmente empujada a este mundo por un impresionante torrente de lágrimas, veiem un naixement en una cuina. Cal mirar aquesta sèrie amb una mirada ben oberta perquè el trasllat del realisme màgic a la pantalla és un autèntic repte. És un corrent narratiu en què elements extraordinaris o fantàstics apareixen integrats en un món quotidià. Com a lectors ho acceptem, perquè tot queda en la nostra imaginació, i aquí hem de fer un salt de fe, diguéssim. També hem d'acceptar el que ens mostren les imatges. Per posar només un exemple, la Tita, que neix envoltada de menjar, incorpora els seus sentiments als plats que cuina, i aquests plats tenen poders. Ja no dic res més. Deixeu-vos portar per la màgia.
I per qui no conegui la història, si és que hi ha algú que no coneix la història, què ens explica?
Veiem la infantesa de la protagonista, la Tita, i les seves germanes en un ranxo que gestiona una mare superautoritària amb un cor de pedra, a l'estil de la madrastra de la Ventafocs, una mica. A l'adolescència, la Tita s'enamora del Pedro i arrenca una història d'amor impossible. La mare és qui ho fa impossible, de fet. I la jove apaivaga el seu patiment conversant amb la cuinera de la finca, que sap molt de plats, però també sap molt d'històries d'amor frustrades. Al mateix temps, la sèrie també ens situa en el context històric perquè passa en plena Revolució Mexicana i veiem com s'incorporen dones joves i rebels. Salma Hayek n'és productora i la protagonitzen actors mexicans reconeguts a l'audiovisual del país, com Azul Guaita en el paper de la Tita, Irene Azuela, que fa de mare i que us asseguro que odiareu, i Andrés Baida, que interpreta al Pedro. És una sèrie d'una sensibilitat extraordinària, visualment magnètica, que et submergeix a l'època gràcies a imatges precioses de plats mexicans. És tan delicada que el menjar pràcticament es pot olorar. Em va semblar curiós que fa 2 anys s'estrenessin 2 sèries marcades pel realisme màgic, como Agua para chocolate y 100 años de soledad. Y también, curiosamente, la serie basada en la obra de Gabriel García Márquez es preveu que torni aquest 2026. Com Agua para chocolate es pot veure HBO, i si encara teniu més ganes de realisme màgic, la primera temporada de 100 años de soledad, també recomanable, la teniu a Netflix.
Avui, Love Story, John Kennedy Jr. and Caroline Bessette i Com Agua para chocolate. La setmana que ve, més propostes. Gràcies, Sílvia, bona nit.
Bona nit, fins la setmana que ve.
Jo que vaig plorar com una fleuma quan vaig veure la pel·lícula Com Agua para chocolate, o sigui, me'n recordo perfectament sortir del cine i vinc a plorar, o sigui, la vaig trobar deliciosa, una sèrie sencera, o sigui, clar, és que hauré de tenir molts clínics a la mà per poder veure-la, però si està bonica com la pel·lícula i com la història, realment, sí que me l'apunto, sí, Sílvia, perquè em valdrà bastant la pena de poder mirar-la allò poquet a poquet i, escolta'm, si al cine vaig poder plorar a casa, ni t'explico, saps? Vull dir, pots deixar-te anar i plorar el que vulguis, que a vegades plorar per una sèrie o una pel·lícula també ens va bé. Per què negar-ho? Va, que arribem a la una de la matinada, això vol dir que ens disposem a escoltar l'última hora dels serveis informatius, ara ens ho explica de seguida l'Anna Alfonso, i després tornem a la segona hora de la nit dels ignorants amb més preguntes, amb més respostes i encara més converses. Així que no marxeu a dormir, no tanqueu els ulls, només per relaxar-vos. Fins ara.